Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
Diumenge 26 de setembre del 2010. Un home entra a la comissaria de Roses a l'Alt Empordà. Té un tall en un braç i altres ferides. S'identifica com Mohamed Halil i és d'origen marroquí. Està tan nerviós que li costa parlar. Barreja l'àrab, el francès i el castellà. Els agents no acaben d'entendre què diu. L'home els explica una història rocambolesca. Assegura que s'ha escapat d'un xalet de Sant Pere Pescador, on hi ha un cos esquarterat en una nevera.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Sant Pere Pescador és un poble petit on no acostumen a passar gaires coses excepcionals i tothom es coneix. Però realment els coneixem, els nostres veïns? Estem segurs que no amaguen secrets o no tenen una doble vida? Avui entrarem en una d'aquestes cases que amaguen coses. En aquesta, per cert, hi ha més d'una nevera. Per cert, també, us aviso que en aquest capítol hi ha descripcions que poden ferir sensibilitats. Ja sabeu que ho advertim a l'entrada de cada capítol, però en aquest cal remarcar-ho per duplicat. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
És diumenge 26 de setembre del 2010 i som a Sant Pere Pescador, un poble situat al centre de la badia de Roses, a tocar dels aiguamolls de l'Empordà. És un municipi petit d'uns 2.000 habitants i gairebé tothom es relaciona amb tothom d'una manera o altra. Nosaltres ens centrarem en la història que explica un dels veïns del poble. Es diu Nouari Rabah. Té uns 50 anys i és d'origen marroquí. Ningú el coneix per aquest nom. Li diuen de moltes maneres. Mohamed Halil, Mohamed, Ali, Bin Laden o Halil a seques. Fa uns 20 anys que viu a Sant Pere, com en diuen els veïns. El Halil no té papers i viu en unes condicions precàries. No té feina fixa i dorm en una mena de barraca als afores. Es guanya la vida com pot, fent feines ocasionals. Té traça arreglant coses i acostuma a acceptar tots els encàrrecs que li cauen. Moltes vegades és als bars i parlant amb la gent és on troba feina. És fàcil ensopegar amb algun veí que comenta que li cal apanyar això o allò altre. Aquest diumenge de principis de tardor del 2010, cap al migdia, el Halil entra al bar-restaurant Bon Punt i demana un cafè. Al cap d'una estona, un compatriota i el Jaume, l'amo del bar, l'avisen que el belga pregunta per ell. Qui és aquest home a qui anomenen el belga, Sílvia Comet?
Es diu Daniel Pierre Iman i és originari de Bèlgica, naturalment. Va néixer a Waterloo i té 40 anys. És mig calb i porta ulleres. Està divorciat i té dos fills. La seva família va comprar una casa al poble per passar-hi les vacances d'estiu, però fa uns anys el belga s'hi va instal·lar per estar a prop de la seva tieta, que també viu a Sant Pere Pescador. Ara el xalet d'estiueig s'ha convertit en la seva residència habitual. Els últims temps hi ha viscut amb la seva parella, una noia que també és d'origen belga. Es diu Sabrina.
La casa, o xalet, com vulgueu, no és dins del nucli urbà. Està situada entre Sant Pere i la platja de la Gola del Fluvià. És a tocar d'un camí i molt a prop del riu Fluvià. I allò que dèiem dels pobles petits, que tots són amics, coneguts o saludats. Aquest que sentireu ara, el Lluís Jansana, treballa per al belga i també hi té una relació estreta.
El conec a través del bar Bon Punt, que jo visco a Sant Pere, vull dir, anava allà a fer el cafè i així, i em va dir que buscaven un jardiner. I jo vaig anar allà pues, a fer diverses feines. Tallar l'herba fins a netejar la piscina, preocupar-me dels motors de la piscina, preocupar-me de canviar ventiladors de la casa i d'arreglar coses de la casa. Pràcticament de tot feia. Era client i a part d'això pues, era amic.
El Jalil, en canvi, ha conegut el Daniel fa poc, a finals d'estiu. Fa uns dos mesos el belga li va oferir una feina que suposava una mica d'estabilitat laboral, que fos el seu segon jardiner i s'encarregués de les feines que el Lluís Jansana no tenia temps d'acabar. Tot i això, fins ahir feia temps que el Jalil no en sabia res del belga. L'últim cop que es van veure, el Daniel li va dir que marxava unes setmanes a Bèlgica. La història que us expliquem avui va esclatar el dia 26, un diumenge, però com totes les històries té una part prèvia. El dia abans, el dissabte 25, cap a les 9 del matí, el belga va contactar amb el Lluís, el jardiner oficial. Necessitava els seus serveis amb certa urgència.
Jo estava amb el meu fill gran buscant bolets, parlant clar, i em truca el senyor Daniel i em diu: escolta'm, Lluís, que el motor de la piscina funciona, però l'aigua no es mou. Dic: ostres, dic, ja vinc cap aquí de seguida. Clar, era un bon client, de seguida cap allà. Arribo allà, la giro amunt, dic: hòstia, Daniel, dic, no em truquis per això, no fotem. Diu: bueno, vale. I amb aquestes que va entrar el meu fill, amb un nen. Bueno, entra, se'l queda mirant, cap d'un moment reacciona i em diu: me pots portar dos sacs de carbó? Vale, dic, que te'ls portaré a les 3 de la tarda. Dic: ara no puc. Diu: ah, vale, perfecte, cap problema. I aquí es va acabar la conversa. Llavors, a la tarda, arribo allà a casa seva, com que tenia claus de les portes de fora i de les de dins, entro i dic: Daniel, Daniel. No contesta ningú, no vaig entrar a la casa, vaig picar els vidres, no va sortir ningú, vaig deixar els dos sacs de carbó al costat de la barbacoa, vaig agafar i vaig marxar.
El mateix dissabte 25, el belga va trucar també al Jalil per encarregar-li una petita reforma a l'exterior de la casa. Li va dir que li pagaria 7 euros l'hora. Així que el dissabte a la tarda el Jalil es va presentar a la finca del belga, al número 22 del camí del Jonca. És una parcel·la una mica allunyada del poble, d'uns 2.000 metres quadrats, i al vell mig hi ha una casa a quatre vents. I està envoltada d'una tanca, a tocar d'un camp de pomeres. El Daniel li va demanar que habilités una zona per cremar herbes a prop d'una barbacoa on hi havia uns quants sacs de carbó. Segons el Jalil, abans de posar-se a treballar, va preguntar al belga per la Sabrina. Havien coincidit a la casa un parell de vegades i ella sempre li oferia un cafè. El belga li va contestar que la dona havia begut més del compte i que era a dins, dormint. Pel que fa a la feina, el segon jardiner explica que no en va tenir gaire. Va fer una rotllana amb uns quants totxos, va escombrar una mica les herbes del voltant i ja ho va tenir enllestit. Cap a les 5 de la tarda, el Jalil va plegar i va marxar. Ara tornem al diumenge dia 26, el dia que el Jalil entra al bar-restaurant Bon Punt i l'avisen que el belga l'està buscant. El marroquí, que de vegades fa de segon jardiner del belga, no té previst treballar. Té un dinar a Figueres i hi vol arribar puntual, però com que veu que el Daniel és allà mateix a la sala del restaurant, s'hi acosta. El belga li diu que necessita que li faci una feina per ara mateix, però el Jalil no vol fer tard el dinar i li contesta que no pot ser. Impossible, diu. El belga insisteix. És molt poca cosa, en 10 minuts ho tindrà enllestit. Finalment, el Jalil accepta. Quan ja estan a punt de sortir plegats del bar, el Jaume, l'amo, rep una trucada i li passa el telèfon al belga. Això ho explicarà temps després davant d'un jutge.
Y yo le doy mi teléfono y digo: toma, llama a Dafne, que tengo el número grabado, llama a Dafne, porque no sé qué coño le estás contando, que le estás asustando.
Quedeu-vos amb aquesta trucada i també el nom d'aquesta dona, Dafne. El Daniel parla amb la Dafne durant uns minuts i un cop ha acabat la conversa, el belga i el Jalil surten del bar. El Jalil encara no sap en què consisteix la feina que ha de fer. Només sap que és molt urgent. Per això s'estranya tant quan el Daniel li diu que li ve de gust prendre alguna cosa i entren en un bar del costat que es diu Rookie. Quan fa poca estona que són dins del local, el belga es comença a discutir amb les cambreres, tal com explica la Mari, una antiga empleada del local.
No estava cuerdo, se'l notava que estava begut i va ser bastant impertinent tot el rato, però després em va començar a molestar els clients del bar. I vàrem dir que, bueno, que se n'anés i ell es va posar de mal humor, però al final nosaltres el vàrem amenaçar dient-li que cridaríem els Mossos, i quan va veure que ho dèiem en sèrio, perquè jo com a cambrera del bar en aquell moment em vaig posar molt sèria i vaig agafar el mòbil, va dir algunes paraules amb el seu idioma que no vàrem entendre i va marxar del bar.
En poca estona, el belga ha rebut una trucada una mica desconcertant al bar Pompun i després l'han fet fora del bar Rookie, però el Halil no hi dona importància. Puja amb ell al Porsche Cayman i s'encaminen cap a casa del belga a tota velocitat. Sembla que el Daniel ara sí que li ve de 5 minuts. Recorren els carrers de Sant Pere Pescador i en poca estona arriben al número 22 del camí del Junca. Sentim Ignasi Soberano, cap de l'àrea d'investigació criminal de Girona, explicant el relat que en farà després el Halil.
Van entrar dins a la parcel·la i quan van arribar al domicili, Daniel li va dir: ostres, no tinc les claus, Sabrina, se les han dudes a l'escala, haurem d'entrar forçant una porta.
El Halil s'estranya que el belga li demana que forci una porta i li suggereix que vagin a buscar les claus. L'escala és a prop, però el Daniel s'impacienta i insisteix a entrar-hi per la porta de la terrassa. Li diu: la casa és mia, si se rompe ja lo arreglaré. Com que qui paga mana, el Halil s'arronsa d'espatlles i prova d'obrir la porta per la força.
No van poder, a cops de patada, no van poder-la obrir, i finalment amb una barra van acabar forçant una persiana i entrant a dins del domicili.
Segons explica el Halil, la casa està en penombra. Totes les altres persianes estan abaixades. Ara són a la cuina, una cuina oberta, d'aquestes que només estan separades de la sala per una barra. A sobre del taulell hi ha un escorredor de plats amb diferents estris que semblen acabats de rentar. El belga li ofereix una beguda i un cigarret, i mentre estan xerrant, el Halil veu que a terra hi ha uns draps mullats amb un líquid fosc. Pensa que pot ser vi que s'ha vessat. Aleshores sona el telèfon i el belga li diu al Halil que l'agafi. El segon jardiner no entén res. Per què ha d'agafar la trucada si té l'amo de la casa al costat i pot contestar ell perfectament?
Com que el Halil no es decideix a despenjar l'aparell, és el belga qui respon, però de seguida li planta el telèfon a l'orella i li diu que qui truca és la seva ex. El jardiner no té més remei que saludar la persona que hi ha a l'altre extrem del fil telefònic. És una dona que parla en francès i que s'identifica com a Daphne. És la mateixa que fa poca estona ha trucat al bar Bonpunt preguntant pel Daniel.
Si ho recordeu, el propietari de l'establiment ha dit que estava espantada. De moment no sabem per què. Ara, en canvi, li diu molt tranquil·la al Halil que arribarà al poble d'aquí uns dies. El jardiner transmet l'encàrrec a l'interessat. La situació és ben estranya, però el Halil n'ha vist de tots colors i es deixa portar. El belga li demana al marroquí que el segueixi. Continuem escoltant el relat del que va passar explicat pel cap de l'àrea d'investigació criminal de Girona.
I el va fer anar a un dormitori, i en aquest dormitori hi havia una nevera, i ell diu que Daniel va obrir aquesta nevera, en obrir-la va treure una bossa d'escombraries, i li va dir: aquí està la Sabrina. Clar, ell s'ho va prendre a cachondeo, va pensar que era broma, que era una bossa de carn, i li va dir: vinga, va, deixa estar això i no diguis tonteries, no? Llavors, Daniel va tornar a guardar aquesta bossa a dins de la nevera i van anar tots dos plegats cap a la cuina.
Anem a la cuina, doncs. En aquest punt, sempre segons les explicacions del Halil, el belga li pregunta si sabria guardar un secret. I llavors afegeix: si quieres ganar mucho dinero, te lo contaré. Al Halil no se li acut que darrere d'aquestes paraules hi pugui haver cap cosa estranya ni cap mala intenció, i li contesta que sí, que és capaç de guardar un secret. El primer que pensa és que el Daniel deu voler preparar una festa sorpresa per a aquesta dona que acaba de trucar per avisar que arribarà d'aquí pocs dies, la tal Daphne. Però el Daniel continua parlant de la Sabrina.
Allà a la cuina, Daniel li va seguir dient que sí, que és Sabrina, que és Sabrina. I el Mohamed Halil li va preguntar que on era la Sabrina. Daniel va seguir dient, no?, que no hi és, però està aquí. I va acabar obrint la nevera de la cuina i va treure una bossa i li va dir: toca. I el Mohamed, espantat, es va veure mig obligat a tocar aquesta bossa.
És una bossa allargada de color blau. El Halil la toca i nota que a dins hi ha una cosa tova. Quan el Daniel l'obre, el jardiner queda esgarrifat. La casa està gairebé a les fosques, però li sembla que el que veu és una cama humana. Presa del pànic, l'únic que és capaç de pensar és que ha de sortir d'allà dins, però la casa està tancada, pany i forrellat. Mentre corre desesperat per la cuina, veu la barra de ferro que ell mateix ha fet servir per a pujar la persiana i comença a picar el vidre del porxo que dona la terrassa fins que aconsegueix foradar-lo. El forat no és gaire gran i passa tan just que es fa tot de talls en un braç i a les cames, però aconsegueix arribar a la tanca, saltar-la i arrencar a córrer pel camp mentre darrere seu ressona la veu del belga que el crida perquè no marxi. Corrent tant com pot, decideix evitar el camí i baixa cap al riu. Un cop allà, troba un home que està pescant i li suplica que el porti fins a la comissaria dels Mossos. El pescador el veu tan espantat que l'acompanya fins a la caserna de Roses. Allà, el mosso que l'atén, amb prou feines, entén res del que li diu. L'home està en estat de xoc, sentint com la gent ho explicarà temps després al judici.
El senyor Jalile llegó a comissaria a una i media, creo, y estaba muy nervioso. El señor estaba, hablaba un montón, muy rápido, como si lo hubiera pasado algo muy grave. Llevaba un corte en uno de los brazos.
El Jalil està histèric. Els agents no tenen gaire clar què els està dient. Podria tractar-se d'una al·lucinació o un brot psicòtic patit per un noi que s'hagi passat amb la droga. No seria la primera vegada que s'hi troben. Però veuen que, sigui el que sigui, és molt possible que aquell home esverat els estigui explicant una cosa greu.
Els companys allà de Roses, molt hàbilment, li van preguntar que si sabia el domicili on era. Ell va dir que l'adreça en concret no la sabia, però que sí que els podia portar. I van anar fins al domicili aquest. Un cop allà al lloc, evidentment, la casa estava tota tancada. Exteriorment no es veia res. Els companys van estar picant el timbre, ningú va obrir, no hi havia cap vehicle estacionat allà al carrer. I com van veure, van donar credibilitat a el que aquest senyor explicava, donat sí que evidentment es veia un vidre de lo que és el porxo trencat, com podia haver-hi un homicidi en aquest domicili, doncs ens van activar el grup d'homicidis aquí de Girona.
Els Mossos no hi poden entrar sense una ordre judicial, així que de moment no poden aclarir què ha passat al número 22 del camí del Juncà. Primer han de parlar amb l'amo de la casa, però el belga s'ha esfumat. Entre una cosa i una altra, s'han fet les 4 de la tarda.
El Jalil és dins del vehicle policial. Ja s'ha serenat una mica i és capaç d'explicar als agents que el belga és un client habitual del bar-restaurant Bon Punt i que té certa relació amb el propietari. Així que, mentre un cotxe dels Mossos es queda de guàrdia a la porta de la casa, una altra patrulla es dirigeix al bar. El Jaume, el propietari, sap el telèfon del Daniel i, a petició dels Mossos, li truca, però el belga no contesta.
La maquinària policial està activada. Els Mossos han fet una petició al jutjat de Figueres per poder escorcollar la casa del camí del Joncà i es dona l'alerta per localitzar el cotxe que condueix el belga. Mentrestant, un vehicle policial continua custodiant la casa. Cap a 6:15 de la tarda, els Mossos que estan vigilant senten que s'acosta un vehicle potent. És un Porsche Cayman. A partir d'aquest moment, els esdeveniments es precipiten, com explicarà un dels agents de l'equip de vigilància.
Vamos con la armilla antibala y fuimos cada compañero por un lado del coche y cuando interceptamos al señor Imán, que cogimos cada uno de un brazo, pues él tenía las manos dentro del maletero. Le sacamos las manos y, bueno, enseguida que nos vio, se vino abajo, literalmente. Se sorprendió muchísimo de que estuviéramos allí y se desplomó.
Els agents l'han d'agafar perquè no caigui i el fan pujar al vehicle policial per traslladar-lo a la comissaria de Roses. Un cop allà, intenten prendre-li declaració. No els resulta fàcil.
El primer que observem és que aquest senyor va molt begut. Realment no pot ni parlar, no s'aguanta en peus. La camisa que porta la porta tota tacada de sang. Les ulleres que porta graduades també tenen taques de sang i la documentació que ens lliura d'identitat també hi ha restes del que pot ser sang. Aquest senyor també presentava les mans ferides de tallant, com si amb un ganivet s'hagués fet talls a les mans. I per tot això i amb el que ens havia explicat Mohamed Jalil es procedeix a la detenció de Daniel Imán com a presumpte autor d'un homicidi.
Daniel Pierre Imán, que ja hem sentit que no està en les millors condicions per parlar, s'acull al dret de no declarar. A 11:15 de la nit, un cop el jutjat ha donat el vistiplau a l'entrada a la casa, els Mossos i la comitiva judicial es desplacen fins a la finca del camí del Joncà i fan un primer reconeixement.
Accedim a l'interior, està envoltada per un porxo. Aquest porxo està tancat amb unes finestres d'alumini amb vidre i un d'aquests finestrals està trencat i bueno, per el que nosaltres observem, això dona credibilitat una vegada més a el que explica Mohamed, perquè ell travessa aquest vidre des de dins a fora i, evidentment, el tipus de fractura del vidre pues, estava tot a fora, a l'exterior, o sigui que donava total credibilitat a que una persona havia trencat aquest vidre des de l'interior del porxo i havia sortit a través d'aquest vidre.
No és l'únic indici que confirma la versemblança del relat del Jalil.
Hi ha restes de sang, des d'aquest vidre hi ha un regaró de sang, gotes que donen peu a pensar també que una persona ferida ha seguit aquest recorregut. I aquest recorregut de sang acaba amb un dels murs i aquest recorregut nosaltres pensem i també donem una vegada més credibilitat al que explica Mohamed Jalil, que ell ferit per haver travessat el vidre, salta al mur i fuig per aquella zona. O sigui, un cop més, el que explica Mohamed Jalil nosaltres se'ns verifica amb el que nosaltres veiem exteriorment en aquest domicili.
Tot això ho veuen des de fora, però encara han d'entrar a la casa per saber si el que ha explicat el Jalil s'ajusta a la realitat. Els agents li han intervingut al belga les claus del seu domicili i poden obrir la porta i apujar les persianes.
Nosaltres accedim a l'interior de la casa i el primer que ens trobem és un menjador molt gran que està separat amb una barra americana amb la cuina. Veiem realment un escenari dantesc. Hi ha restes de sang per molts llocs. Observem també les dues safates de vidre de dins d'una nevera repenjades en un dels mobles. Aquestes dues safates tenen restes visibles del que sembla sang.
A terra hi ha tot de draps escampats, xops de sang. Són aquells draps que ahir el Jalil, amb poca llum, va pensar que estaven tacats de vi. A sota d'un moble del menjador hi troben una enciclopèdia mèdica. Ja veurem què hi pinta aquí una enciclopèdia mèdica. Què més hi ha a la casa, Sílvia?
Al costat de la pica, a l'escorreplats, hi ha uns ganivets i un martell que algú ha netejat. A sobre de la barra americana hi ha un got tacat de sang on s'aprecien amb claredat uns dits marcats i un paquet de tabac. Recordem que, segons les explicacions del Jalil, el belga li va oferir una beguda i un cigarro mentre eren a la cuina menjador. Hi ha empremtes del jardiner per tot arreu i també hi ha una càmera de seguretat al sostre.
La càmera de vigilància està instal·lada en un racó, enquadrant tot el menjador. El sistema està desconnectat, els cables estan penjant, però a la taula del menjador els Mossos hi troben un ordinador on sembla que estava connectada la càmera i suposen que s'hi podrien emmagatzemar les imatges. Potser els fets han quedat gravats, però ara per ara no es pot saber el contingut del disc dur. D'això se n'encarregarà més endavant un equip d'informàtics de la policia. Continuem amb el que els Mossos observen a la cuina, perquè arriba el moment d'obrir la nevera.
I'm ready, my lord.
Crims. Amb Carles Porta.
És una nevera no gaire gran, d'un metre d'alçada aproximadament.
I en obrir la nevera ens trobem quatre bosses de plàstic, tres de color gris i una de color blanc o blau. Són bosses de plàstic que presenten taques del que sembla sang a l'exterior. Les traiem de la nevera i, evidentment, pues, a dins de cada bossa hi ha restes humanes. A la primera bossa hi ha una cama sencera, seccionada des de la part superior del fèmur fins al peu, o sigui, és una cama completa, presenta algun hematoma. A la segona bossa trobem una segona cama. A les altres dues bosses, en una hi ha un braç dret totalment desarticulat de l'espatlla i a la quarta bossa hi ha el braç esquerre complet i també desarticulat des de la zona de l'espatlla.
Us expliquem els detalls perquè més endavant seran rellevants. Encara queden habitacions de la casa per explorar. Al costat del lavabo hi ha el dormitori principal. Els descobriments inquietants tot just acaben de començar.
El primer que observem és un llit de matrimoni. Té els llençols tacats de sang, unes coixineres tacades de sang. Al terra hi ha rastres evidents de que algú ha netejat alguna cosa, hi ha olor a productes de neteja. I al costat esquerre del dormitori, del llit, observem una caixa de cartró de grans mides. I a dins d'aquesta caixa de cartró hi ha una bossa d'escombraries de color gris i en obrir-la trobem un tors humà. Aquest tors humà està compost per una pelvis, un abdomen i un tòrax. Aquest tòrax està obert per l'abdomen i està viscerat, és a dir, que no hi ha vísceres a dins de la zona abdominal.
I no han acabat d'inspeccionar l'habitació. Al fons d'aquest dormitori principal hi ha una gran vidriera i al costat un electrodomèstic que, al pas que van, pot contenir alguna sorpresa.
Observem una nevera petita d'aquestes típiques d'hotel. Quan l'obrim trobem dues bosses de plàstic. La primera que traiem conté vísceres humanes, i a la segona bossa d'escombraries hi ha un cap decapitat i degollat. Aquest cap presenta també múltiples ferides d'arma blanca, el que és cara i crani.
És el cap d'una dona. A la tauleta de nit hi troben una agenda diària. Totes les anotacions estan en francès. Són paraules d'amor, hi ha fragments escrits en vers i parlen d'una relació que no pot tirar endavant. A l'habitació també hi ha una radiografia, fotos i documentació d'una dona. Es diu Sabrina. Tot i la quantitat de ferides i mutilacions que presenta el cos, els Mossos arriben a la conclusió que és la víctima. Dilluns 27, l'endemà d'aquests descobriments, es fa una segona inspecció a la casa en presència de Daniel Imán i el seu advocat. El belga no diu ni una paraula en cap moment. El jutge decreta presó provisional sense fiança per a Imán pels delictes d'assassinat i profanació de cadàver. L'acusat, un cop més, es nega a declarar. L'advocat, Carles Monguilot, assegura que el seu client no refusarà respondre davant el jutge quan estigui en condicions i també exposa la seva estratègia.
Jo crec que tenim arguments sòlids per parlar no d'assassinat, sinó d'homicidi, i de veure si hi ha atenuants. Podria haver-hi legítima defensa incompleta, potser, podria haver-hi un estat d'obsecació. La baralla és determinant pel que després va passar.
La diferència entre un homicidi i un assassinat són 10 o 25 anys de presó. Però no perdem el fil de la investigació. Els Mossos han identificat la víctima com la Sabrina. Què en sabem d'ella?
Sabrina Tebergus Tuerdi va néixer al febrer de 1972 a Assel, una ciutat belga d'uns 75.000 habitants. La família viatjava molt per motius de feina i durant uns anys van viure a Kinshasa, a la República Democràtica del Congo. Quan van tornar a Bèlgica, ella va fer estudis de publicitat a Brussel·les. Després es va traslladar a Waterloo, que és on va conèixer Daniel Pierre Imán. Van viure plegats al voltant de dos anys a Bèlgica i després a Sant Pere Pescador, fins que el juliol del 2010, uns dos mesos abans del descobriment de les restes de la Sabrina, van partir peres. La família de la Sabrina no va veure mai amb bons ulls aquesta relació, segons el seu germà Patrick.
Ella va conèixer Daniel perquè Sabrina...
Ella va conèixer el Daniel perquè la Sabrina va treballar durant un temps al passatge Wellington de Waterloo en una botiga de roba. El Daniel li va escalfar el cap que era ric, o és el que deien. Tenia un cotxe bonic i tot això, però vés a saber. La família no estàvem d'acord amb la relació amb el Daniel, i jo el primer, perquè el coneixia. I li vaig dir a la meva germana que era una persona nefasta i perillosa. Però ella no em va voler escoltar. Diguem que a partir del moment en què la Sabrina va estar amb el Daniel, es va deixar manipular per ell, estava sota el seu domini. No sé si per por, no sé si per amor, no ho sé.
Segons el germà, la Sabrina i la família havien perdut el contacte arran de la seva relació amb el Daniel. Feia gairebé un any que no parlàvem, però quan la parella es va separar a l'estiu del 2010, la Sabrina es va tornar a acostar a la família. Va trucar a la mare i van quedar que es veurien el 23 de setembre. Al voltant d'una setmana abans del retrobament, però, va enviar un missatge als seus pares dient que no hi podria anar perquè tornava a Sant Pere Pescador per veure el Daniel. Pocs dies més tard, el Patrick va llegir a internet que una dona belga havia estat assassinada i esquarterada a Sant Pere Pescador a mans d'un tal Daniel. Del cognom només en deien la primera lletra, la I, però al Patrick no li va caldre veure escrites les cinc lletres que faltaven. A banda de contactar amb els familiars, els Mossos també investiguen el passat del Daniel al seu país i quan reben els antecedents policials del belga, descobreixen això.
A Bèlgica, a Daniel li costen dos antecedents, un del dia 19 de gener del 2010, o sigui, 8 mesos abans dels fets. Policia belga el deté per segrestament, detenció il·legal, i amenaces verbals envers una persona. La persona resulta ser Sabrina. En el moment dels fets es veu que Sabrina presenta un hematoma important en un dels ulls. El dia 23 de gener del 2010, és a dir, 4 dies després, torna a ser detingut per la policia belga per lesions envers Sabrina. Aquestes lesions estan emmarcades en una baralla dins d'un domicili en el qual Daniel li trenca una ampolla de vidre a la cara a Sabrina i li provoca una fractura al pòmul.
Per aquest segon cas de maltractaments, el Daniel va anar a la presó 3 mesos, del 23 de gener al 23 d'abril del 2010. En algun moment després d'aquests fets, el belga i la Sabrina van reprendre la relació i es van traslladar a Sant Pere Pescador. Però no ens movem de Bèlgica encara, perquè ara que sabem qui era la Sabrina i com era la seva relació amb el Daniel, hem de recordar la Daphne, la dona que havia trucat per telèfon al Daniel.
Els Mossos esbrinen a través dels veïns del poble que la Daphne és la nova xicota del Daniel i que també és belga. Va conèixer el Daniel quan eren adolescents i van ser parella durant un temps. Ho van deixar córrer, però van mantenir l'amistat i al llarg dels anys es van anar veient. L'estiu del 2010, quan el Daniel va trencar amb la Sabrina, es van retrobar i van reprendre la relació.
Primer la policia belga i després els Mossos prenen declaració a la Daphne. Segons explica aquesta dona, a l'agost la relació amb el Daniel es va consolidar i el 18 de setembre, una setmana abans del descobriment del cos de la Sabrina, van viatjar junts des de Bèlgica fins a Sant Pere Pescador amb el Porsche Cayman del Daniel. Van passar el 19 i el 20 de setembre junts a la casa del Camí del Juncà, però el mateix dia 20 ella va haver de marxar de forma precipitada cap a Bèlgica per motius de feina. Va marxar en avió. Tenia previst tornar a Sant Pere Pescador el dia 23, també en avió, però una trucada del Daniel la va fer canviar de plans.
El dia 22 de setembre, segons ens explica Daphne, a mitja tarda, ja a les 6 o les 7 de la tarda, rep una trucada de Daniel i Daniel li diu que no vagi cap a Espanya, donat que el dia 22 s'ha presentat allà Sabrina sense avisar i que evidentment estan allà i que per evitar qualsevol tipus d'incidència pues, li demana que retraci el seu viatge.
Recordem que la Sabrina va cancel·lar la cita amb la seva mare perquè el dia 23, el dia que havien quedat, tenia previst ser a Sant Pere Pescador. Tornem-nos a situar al poble per saber què va passar els dies previs al descobriment del cos de la Sabrina. Ella s'hi va presentar per sorpresa i feia un parell de dies que convivia amb el Daniel a la casa del Camí del Joncà. Les imatges de diferents càmeres de seguretat aporten informació rellevant sobre la nit del 24 al 25 de setembre, és a dir, el dia abans que es descobrís el crim.
Fem una recerca d'imatges de gravació, des del bon punt, totes les càmeres que puguin mantenir un recorregut fins al domicili. Llavors nosaltres podem determinar que el dia 24 de setembre, a les 9:37 hores, Daniel i Sabrina surten per la càmera de seguretat del domicili. A les 21:48 hores, tots dos, per les càmeres del restaurant Bon Punt, accedeixen a l'interior del restaurant i en allà sopen i prenen una consumició, unes copes. En allà estan fins a les 23:01 aproximadament, que és quan, per imatges, podem determinar que es pugen amb el Porsche Cayman i marxen del lloc. A les 23:15 hores, aproximadament, Daniel i Sabrina accedeixen a l'interior del Val Rookie i també té càmeres d'enregistrament d'imatges i allà observem que, evidentment, entren, se senten a prendre la consumició i estan, bàsicament, uns 20 minuts. A les 23:40 hores, aproximadament, accedeixen a un altre restaurant, el restaurant La Muralla, se senten a la terrassa i es prenen una consumició. Llavors, a partir d'aquí estem parlant de que ja és dia 25 de setembre, i a les 00:09 tots dos accedeixen novament a l'interior del domicili.
Cap d'aquestes imatges mostra cap indici de tensió entre la Sabrina i el belga, i els empleats dels bars i restaurants on van estar menjant i bevent ho corroboren.
Va venir al bar Rookie acompanyat de la seva parella, companya, amiga, no sé quina relació tenien en aquell moment. Varen prendre una copa cada un, no hi va haver cap problema, se'ls veia una parella normal, que tenien una complicitat, i en cap moment se'ls hi va veure cap mala intenció, ni per part d'un ni per part de l'altre.
La càmera més interessant, és clar, és la de la casa, la que està instal·lada al sostre de la cuina-menjador. però recordem que els Mossos la van trobar desconnectada amb els cables penjant. Els investigadors han recuperat les imatges. Què s'hi veu?
En seguida que entren, Sabrina s'adreça a la cuina. Tot això ho observem per imatges. Sabrina s'adreça a la cuina, agafa un telèfon inalàmbric i va cap a la porta del domicili on està Daniel i li dona el telèfon. Més tard, a les 00:40, es pot observar que hi ha una discussió. És evident, per forma gestual, no hi ha so amb aquestes càmeres, només hi ha imatges, i es pot observar que hi ha una discussió verbal i que Daniel agradeix diverses vegades a Sabrina.
Quedem-nos amb aquest detall. La Sabrina li ha passat un telèfon al Daniel. Aquesta trucada contribuirà a aclarir una mica les coses, però ara centrem-nos en la cronologia d'aquestes imatges. Revelen que van entrar a la casa a les 12:09, que a les 12:40 va començar una discussió i que hi va haver una agressió. Continuen observant el vídeo.
Sabrina intenta fugir de la zona de la cuina i Daniel s'ho impedeix agafant-la i empentant-la cap a dins de la cuina. Finalment, l'agafa pel braç i l'arrossega cap a l'habitació principal. 3 minuts més tard, aproximadament, sobre les 00:54, Sabrina surt d'aquesta habitació i Daniel surt darrere d'ella. I a la cuina, mentre Sabrina està dins de la cuina, Daniel s'observa que comença a manipular els aparells electrònics. Concretament, intenta manipular l'aparell gravador, intenta desconnectar-lo, i Sabrina, al veure què està passant això, intenta sortir de la cuina i Daniel s'ho impedeix, agafant-la i golpejant-la. Daniel torna una altra vegada a manipular el que és l'aparell gravador. No pot desconnectar-ho, no pot apagar-ho. Finalment, a les 00:55, surt de la cuina i s'adreça cap a la porta del domicili, alumbrant-se amb la llum del telèfon, i s'adreça cap al quadre de llum general del domicili. S'observa i es veu com el manipula i automàticament se'n van les llums i, per tant, l'aparell gravador deixa de gravar. Per tant, a les 00:55 hores és quan ja no hi ha imatge del que succeeix a l'interior del domicili.
I ara tornem a la trucada telefònica de què parlàvem fa un moment, perquè ajuda a entendre què podria haver generat la discussió. Recordeu que tan bon punt han entrat a la casa, la Sabrina li ha posat al Daniel el telèfon a les mans. A qui ha trucat?
Daniel deixa el missatge a la bústia de veu del telèfon des de Daphne a Bèlgica. Daniel diu que, de manera molt tranquil·la, diu que ha de parlar amb ella, i de fons se sent la veu de Sabrina dient més o menys: a Daphne la poden donar pel cul. Això és el dia 25. Recordem que a les 00:55 és quan Daniel desconnecta la càmera de seguretat de dins del domicili. O sigui que això és instants abans, mitja hora poder abans, de que s'iniciï la baralla que nosaltres observem per càmeres, i mitja hora abans de que Daniel desconnecti l'aparell de gravador de la casa.
A les 7:34 del matí del mateix dia 25, el Daniel va deixar un altre missatge al contestador de la Daphne.
Amb aquest missatge, Daniel li diu textualment: estic preocupat perquè la Boja va marxar sobre les 8 o les 9 de la nit. Daphne dona per fet de que quan es refereix a la Boja s'està referint a Sabrina.
Els investigadors treballen amb la hipòtesi que amb aquest segon missatge el belga estava preparant el terreny per exculpar-se de la desaparició de la Sabrina. Diu que la Sabrina va marxar al vespre, però a la primera trucada se la sent de fons, i a més, tant les càmeres de vigilància dels bars i del restaurant com la de la casa revelen que no és veritat. La fosa en negre, arran de la desconnexió de la càmera, ha deixat els Mossos sense visió del que passa a dins de la casa, però tenen a les mans altres pistes importants.
L'agressió i mort i posterior esquarterament de Sabrina es produeix entre les 00:55 i les 10 hores del matí del dia 25. Per què pensem això? Per l'hora de la mort, els forenses diuen que aproximadament podria ser sobre les 2 o les 3 de la matinada, o poder abans, i perquè a les 10 del matí, Lluís Jansana, el jardiner habitual, ell hi és a dins de la casa, a la parcel·la, arreglant un problema a la piscina. Sabrina no hi és. Evidentment, Daniel diu que Sabrina no hi és. I, bueno, Lluís Jansana ha estat a la casa. Si Sabrina hagués estat viva, poder l'hagués escoltat.
Fa una estona hem sentit el mateix Lluís Jansana explicant-ho. Recordem que aquella mateixa tarda també va ser a la casa el Jalil muntant una mena d'estructura per cremar herbes, o potser altres coses. Aquesta casa, perquè ho situeu, té un vitrall molt gran que es veu tot l'interior. No van entrar dins de la casa aquesta gent, però des de fora es veia l'interior. Al no entrar-hi no van veure les taques de sang, però es veia l'interior. Basant-se en totes aquestes proves, els Mossos creuen que el dissabte 25, tot i que el belga es va comportar amb normalitat, la Sabrina ja era morta i esquarterada dins de les neveres. L'endemà, diumenge, és el dia que el Daniel es posa en contacte amb el Jalil al restaurant Bon Punt, l'escena amb la qual hem començat a explicar-vos aquesta història.
Daphne, segons explica la policia belga i a nosaltres posteriorment, es preocupa perquè pugui haver-li passat alguna cosa a Sabrina i intenta contactar diverses vegades amb Daniel sense poder aconseguir-ho. Finalment, parla amb el propietari del bar Al Punt i aquesta trucada és la que dona peu, perquè quan Daniel va al bar Al Punt al matí del dia 26, el propietari del bar Al Punt, ell li diu, escolta, truca a Daphne perquè ha trucat diverses vegades i diu que està preocupada perquè a Sabrina li hagi pogut passar alguna cosa.
Es tanca el cercle i aquestes són les conclusions dels investigadors.
Nosaltres pensem que, en principi, Sabrina s'ha desplaçat a Sant Pere per recollir les seves coses, que encara les tenen allà, per poder tornar cap al seu país, donar que la relació hi ha acabat. I amb aquesta franja horària, entre les 12 de la nit i les 12:40, és quan inicien una discussió tots dos. Aquesta discussió, evidentment, no podem explicar ni podem dir de per què és, però és segurament per algun tema de relació de parella o per Sabrina que li pugui recriminar a Daniel que hagi començat una relació tan aviat amb Daphne. Aquesta discussió dura aproximadament 15 minuts, que és fins que Daniel desconnecta la llum general i perdem totes les imatges. A partir d'aquí, des de la 1 de la matinada fins a les 9 del matí que Daniel truca al jardiner, amb aquestes 7 hores aproximadament, Daniel agredeix amb diferents armes blanques. Nosaltres recuperem 7 ganivets. A partir d'aquí, Daniel, utilitzant aquests mateixos ganivets, unes tisores i el martell, esquartera el cos de Sabrina, al dormitori principal, el reparteix en diferents bosses a les neveres. Durant el dia 25 fa vida normal. I durant el dia 26, Daniel, al matí, suposo que ja arriba a ser conscient del que ja ha passat i comença a consumir alcohol al balcón. Durant 4 hores aproximadament, bevent molt d'alcohol, convidant a tothom, i en veure Mohamed Jalile, se li acut incriminar-lo.
Crims. Per què matem?
A finals de desembre, 3 mesos després del crim, el belga confessa els fets davant el jutge.
Explica que la nit del crim va trucar a la seva nòvia a Bèlgica. Diu que això va posar molt nerviosa la Sabrina i que va reaccionar tirant gots a terra i agafant un ganivet. Daniel reconeix que quan va veure que ella el volia matar, per defensar-se, va agafar un altre ganivet i la va tocar uns quants cops sense intenció de matar-la. També afirma que després de la baralla se'n va anar a dormir perquè l'últim que es pensava era que l'hagués matat. Admet que hores després, quan es va adonar que era morta, va entrar en pànic i en un moment de bogeria, sota els efectes de l'alcohol i pastilles que s'havia pres, la va esquarterar. Quan li pregunten si havia llegit mai res sobre com esquartera una persona, contesta que no.
L'acusació recordarà l'enciclopèdia mèdica trobada en un racó de la casa. Pel que fa al Jalil, el belga diu que li va ensenyar el cadàver per treure's un pes de sobre pel que havia fet, però que en cap cas li va fer tocar les bosses on hi havia la Sabrina esquarterada. Assegura que no va oferir mai diners al jardiner pel seu silenci ni perquè es desfés del cadàver. A més, ofereix a la família de la víctima 18.000 euros i el seu cotxe, el Porsche Cayman, com a indemnització per compensar la mort de la dona. El juny del 2012, un any i 9 mesos després del crim, el jutjat d'instrucció de Figueres rep l'informe definitiu de l'autòpsia de la Sabrina. Conclou que tenia 51 ferides repartides entre diferents parts del cos, 27 blaus o cops molt forts i 24 punyalades. Tot i això, segons les conclusions forenses, les ganivetades no van ser necessàriament mortals.
Els forenses al fer l'autòpsia ens manifesten que Sabrina ha patit, Sabrina ha agonitzat durant un parell o tres hores des que comença l'agressió amb ferides d'arma blanca. Daniel li ha infringit diverses ganivetades i que algunes d'aquestes ferides han començat a cicatritzar. O sigui, no és que hi hagi una crosta, sinó que les ferides, quan s'està en vida, el mateix cos regenera i cicatritza. Llavors, s'observen ferides que han començat a cicatritzar i llavors podem determinar que no ha sigut una mort automàtica, sinó que aquesta mort ha pogut allargar-se amb el temps.
El fiscal demana 22 anys i 4 mesos de presó per a Daniel Imán pels delictes d'assassinat, profanació de cadàver i lesions psíquiques, en aquest cas per les seqüeles que hauria patit el Jalil. L'acusació particular que representa el marroquí, a més, demana 11 anys de presó pels delictes d'amenaces, coaccions i lesions, a part d'una indemnització de 12.000 euros. Per la seva banda, la família de la víctima augmenta la sol·licitud de pena a 25 anys de presó perquè considera que hi va haver acarnissament i traïdoria i reclama 300.000 euros en concepte de responsabilitat civil. La defensa demana la pena mínima per homicidi amb l'atenuant d'embriaguesa i l'absolució pels delictes d'amenaces i coaccions.
El que després va passar amb el cadàver, el fet del trossejament i tot això, bé, és un altre delicte que té una transcendència penal menor, tot i que jo ja sé que popularment el fet d'un esquarterament té un rebuig social obvi, des d'un punt de vista penal hem de saber que té una sanció menor. Estem parlant de penes de presó mínimes o fins i tot de penes de multa.
El 7 de maig del 2013, 2 anys i 8 mesos després del crim, comença el judici a l'Audiència de Girona.
Daniel Pierriman, que s'enfronta amb una pena de 37 anys de presó, ha dit que els efectes de l'alcohol i la medicació fa que tingui llacunes i per això no pot explicar les 89 lesions que presentava la víctima a qui va esquarterar.
A la majoria de les preguntes de les acusacions, el belga contesta que podria ser o que no se'n recorda. Però el que deixa clar és que després d'una discussió perquè ell volia trencar la relació, va ser la Sabrina qui va agafar un ganivet de cuina i li va intentar clavar. Iman al·lega defensa pròpia. El que ara sentirem és el belga de fons declarant i l'intèrpret que tradueix.
Sí. Dice que no, que en ningún caso nunca tuvo la intención de matarla.
Sí, seulement défendu par rapport a son geste que j'ai vu de folie.
Lo único que hizo es defenderse visto el gesto de locura que ella hizo, sí, que ella tuvo.
Un gesto de defensa
ya que ella cogió un cuchillo.
Iman admet que la va apunyalar diverses vegades i diu que després se'n va anar a dormir sense ser conscient que l'havia matat. Que quan es va despertar el 25 de setembre es va adonar de les repercussions que l'assassinat tindria per a la seva família i, presa del pànic, va tenir un rampell.
Y es en este momento que le vino como una locura, entonces cortó el cuerpo.
Els experts que testifiquen, però, manifesten que la combinació d'ansiolítics que va prendre i la barreja amb l'alcohol potencia la depressió i redueix l'agressivitat i la impulsivitat. Una de les forenses que van explorar les restes afegeix això sobre com es va esquarterar el cos.
Tenim un braç, per exemple, que està més que amputat, està desarticulat. O sigui, està tallat i després desarticula perfectament per la zona de l'articulació. Molt complicat fer això i no deixar cap muesca que no l'os, que no ens n'hi deixa cap. Aleshores, en una situació de borratxera això no ho fa.
L'expert en medicina legal Narcís Bardalet posa sobre la taula un dubte pertorbador.
Cuando nosotros estábamos haciendo la autopsia, todos nos flotaban dos ideas o dos posibilidades. O se ha asesorado en algún libro, internet, Google, donde sea, a lo mejor voy a sorprender, pero fue una cosa que flotaba. A lo mejor no es la primera vez.
És el torn de la declaració del Jalil. Un dels moments més destacats del judici és quan el jardiner descriu aquella escena en què el belga li diu «toca, toca», referint-se a una de les bosses guardada a la segona nevera.
La segunda había una cosa así, yo pensé que era un jamón en una bolsa azul. Cuando esto abierto era una pierna de una persona después ya me ha caído el cielo encima y ya estaba, tenía miedo, estaba aterrorizado. Me fui a la puerta.
En ese momento, cuando vio la pierna, se dio cuenta que era una pierna humana.
Se la he tocado.
Se asustó.
Se la he tocado. ¿Cómo asustado? Si el corazón me salía por la boca.
El jardiner afegeix que en aquell moment va témer per la seva vida i també va tenir por que el belga el volgués implicar en la mort de la Sabrina.
Lo que pensaba, este me quería meter el problema para mí, lo único que quería eran mis huellas.
La metgessa que tracta habitualment el Jalil acredita que, com a conseqüència d'aquests fets, el jardiner va tenir un atac de pànic que li ha provocat una síndrome d'estrès posttraumàtic que requereix tractament farmacològic. El jurat declara Daniel Pierre Iman culpable per unanimitat i l'Audiència de Girona li imposa la pena més alta que pot per cadascun dels delictes que se li imputen. La condemna és de 32 anys i 5 mesos de presó.
25 anys pel delicte d'assassinat amb acarnissament, amb els agreujants d'abús de superioritat, parentiu i aprofitament del lloc on es va cometre el crim. La resta de la pena són 5 mesos pel delicte de profanació de cadàver, 3 anys pel delicte de lesions psíquiques i 2 anys per cadascun dels delictes de coaccions i amenaces. L'audiència també imposa al condemnat el pagament d'una indemnització global de més de 200.000 euros.
El jardiner habitual del belga, Lluís Jansana, no pot evitar pensar que podia haver estat ell qui s'hagués trobat en aquesta situació.
Jo sempre he volgut creure, o m'imagino, no sé, que el meu fill, al veure el meu fill, ell es va espantar i no em va dir res. Clar, veure el nen de 12 anys es devia dir, hòstia, merda, perdó per la paraula, devia dir, ostres, i no va atrevir-se a dir-me res més. Jo crec que m'hagués demanat ajuda per deixar-me el cos i gràcies a Déu anava amb el nen i em vaig escapar-me'n. Ara que te dic una cosa, hagués sortit més corrents que l'Ali, Hosti, tant.
En aquesta història flota la pregunta que es feia el doctor Bardalet. Si l'esquarterament estava tan ben fet, volia dir que no era la primera vegada que ho feia? No s'ha investigat mai. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout.
Crims. Guió, Sílvia Comet. Coordinació, Lídia Orriols. Revisió de guions, Imma Falcó. Producció, Núria Ventura. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta, amb les veus de Catalunya Ràdio.
Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort, de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril, et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie. Le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder danser, sourire, à t'écouter chanter. Rire, laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.